Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don José Babiloni Santa María. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde en la iglesia Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Domicilio del finado calle Cardenal Tarancón, número 7, quinto. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
8 minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló i el Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló, que han presentat a l'estand provincial a Cebisamà les millores de l'aplicació Ceràmics, una aplicació informàtica per a dispositius mòbils intel·ligents que permet la catalogació i localització dels entorns urbans de la província que disposen d'aplicacions ceràmiques innovadores. Així, aquesta iniciativa se suma a l'objectiu de la Diputació de recolzar a la ceràmica castellonenca per a que aquest material siga utilitzat en carrers i places de ciutats d'arreu del món com una gran oportunitat de mercat que ajude a consumir més producte de Castelló. El diputat provincial de promoció econòmica, Salvador Aguilella, ha assegurat que ja hem aconseguit que més de 40 espais urbans estiguin catalogats amb aquest innovador aparador virtual obert a professionals, prescriptors i inclús turistes del món. Una innovadora i atractiva plataforma, considera Aguilella, en la qual poden mirar-se ciutats d'arreu del món que vegin les prestacions que oferís aquest producte innovador fruit del treball i l'esforç de les empreses de la terra. En aquest cas, insistís el diputat d'Acció Econòmica, un dels nostres objectius és ajudar aquestes més de 200 empreses de la província que estan a Cebisamà a potenciar el nínxol de mercat que obri grans oportunitats de futur al sector. I ens anem ara a Cabanules. L'Ajuntament ha aprovat l'ordenança municipal del servei d'ajuda a domicili, amb la qual es pretén regularitzar aquest servei que es presta des del Departament de Serveis Socials amb l'objectiu, diu l'alcalde David García, que aquesta ordenança regule la prestació del servei que fa temps es dona, però fins ara no preveia cap tipus de reglament. El servei d'ajuda a domicili compta i disposa d'una sèrie d'actuacions i cuidats realitzats principalment al domicili de persones usuàries amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques de la vida diària i es porta a terme amb personal qualificat, coordinat i supervisat pel personal del corresponent departament tècnic. I ens anem ara a Almassora perquè el Departament d'Urbanisme ha contractat a una empresa local per al tancament exterior de la promoció d'habitatges abandonada més gran del Pla de la Torre per motius de seguretat. La regidora de l'àrea, en aquest cas Carmina Martina Barró, ha xifrat en més de 8.700 els euros d'inversió municipal realitzats per atendre la demanda del veïnat de la platja davant la degradació dels adossats sense estrenar des de fa anys. La responsable de l'àrea ha visitat el complex que va quedar en construcció a l'Avinguda de la Mediterrània i que ha estat objecte d'una actuació a càrrec de les arques municipals per a impedir l'accés a persones alienes a la propietat. A més, el tancament del perímetre exterior, el consistori ha retirat els elements d'obra de la constructora que es van quedar en la via pública i que impedien el pas per les voreres. També ha cobert les rases a la calçada i ha tapat les caixes exteriors que contenien cablejat. I ja per últim, des de Vila-real, impulsar la igualtat en la ciència, posant en valor el paper de la dona i afavorint la feminització del sector científic i tecnològic, és l'objectiu que s'ha proposat la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de cara a aquest 2019. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, el vicerrector d'investigació de la Jaume I, Jesús Lancís, i el director de la càtedra, Juan Carda, han donat les principals pincellades del programa d'actuacions de l'entitat per a aquest 2019 en la presentació de les dades de Destaca 2018 durant la participació de l'esdeveniment en aquesta Fira Ceràmica Cebisama. El director de la càtedra ha desgranat algunes de les actuacions per aquest 2019, entre les quals destaca una nova edició de Destaca en Ruta, també el programa de divulgació científica Radiocència, una jornada i concurs sobre Big Data, també la commemoració de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics, un programa de televisió de divulgació científica i Somnis de Fang, un documental en col·laboració amb Endora Producciones sobre els últims terrissaires de la comunitat. Algunes són algunes d'aquestes línies d'actuacions de la càtedra per enguany. I repassada part d'aquesta actualitat provincial i local, anem a fer una pausa de seguida amb els convidats. Anem a parlar d'aquesta iniciativa col·lectiva i solidària que arranca aquesta vespada també a Cia Vila-real, La Comunitat.
Auto Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concessionari oficial Volkswagen.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar ara d'una iniciativa que no és la primera vegada que es realitza. Sí, almenys a la localitat és una activitat nòmada, per així dir-ho, que va viatjant per tal de fer arribar la lluita contra la violència de gènere des de també l'àmbit cultural, artístic, i per això s'ha plantejat des de la comunitat, aquest és el nom del projecte, doncs fer una cosa curiosa relacionada també amb la ceràmica, no? Ja que estem en aquesta zona, i per això tenim el ceramista, un dels responsables d'aquest projecte, Àngel Igual. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant d'un projecte, no?, que unís vessant artística, vessant tradicional d'aquesta terra, la ceràmica, amb un problema social com és la violència de gènere. Com sorgís, no?, aquesta proposta? Com decidiu que així es pot també ajudar a aquesta lluita?
Bé, pues la idea va sorgir un poc en veure la problemàtica. Volíem ser no simplement ser conscients, sinó ser part de la solució. Entonces vam pensar en què podríem fer per a conscienciar a la gent contra la violència de gènere i que la gent agafarà el compromís, no?, interioritzarà el projecte i contra la violència de gènere, no?, per erradicar-la i per intentar, no?, potenciar el que es desaparega, no?, en un futur. Uh-huh. I clar, el nostre llenguatge és el llenguatge artístic, entonces vam començar en el projecte com ho podríem fer, i bueno, vam pensar que una part important del projecte seria que la gent interioritzara el que estava fent, no? Entonces tenia que ser col·laboratiu, no? Perquè pensaven que és una forma de transmetre i que la gent transmitisca després també a altra gent, i per això vam decidir el fer-lo col·laboratiu. I bé, un poc la línia en que van començar això, vam agarrar la ceràmica perquè per a nosaltres era molt important la perdurabilitat, no? Uh-huh. O sigui, que farem un projecte i que si ho haguem fet en virtut, pues, en uns anys s'haguera extingit i d'aquesta manera serà etern, no? Mentre, o sigui, la ceràmica dura milers d'anys, no? Mentre n'hi hagi paret, estarà el mural. I bueno, I perquè, a més, el també el que siga nòmada, com bé dies, és per el, per la, perquè altre dels punts forts que volíem era que crear una icona, no? I que anares on anares pogueres trobar un mural i identificar que aquesta societat o aquest poble o aquesta ciutat està en contra de la violència de gènere i clar, inclús per a la gent que ha tingut algun tipus de problema és que se queda recolzada, no? en cada lloc que vegi el mural.
Uh-huh. Crec que el primer va ser a Borriana, no? Fa poquet.
Sí, el primer va ser a Borriana i bueno, el vam inaugurar el 15 de desembre i bé, la veritat que van tindre molt bona resposta. Després també del projecte normalment fem un acte de presentació mural. En Borriana, per exemple, va ser Rosalia Torrent, la directora, la professora d'estètica i història de l'art de la UGI, que a més té un grup de treball d'investigació sobre art i gènere. Va fer una explicació sobre art contemporani i gènere que va ser, la veritat, que va ser una passada.
Uh-huh. Així que ara arriba, no?, en aquesta nova parada hacia Vila-real, la gent que estigui interessada, què ha de fer, no?, com es pot participar en aquest projecte?
Pues mireu, el desenvoluparem durant el divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3, bueno, les vesprades de 4 a 8 i de matí de 10 a 2, i bueno, existeixen dos formats. Un format és vindre i simplement s'estampa la mà en el suport de fang, i bueno, i després és malta, però és en la mateixa mà, no fa falta que tindre coneixement de ceràmica, i és obert a totes les edats, poden ser xiquets, poden ser adults, qualsevol persona pot fer. I l'altra part, qui vulga un poc més, té l'opció de fer l'hexàgon, no? El mural està confeccionat per hexàgons, no?, que confeccionen com el rusc, que això simbolitza un poc una societat en igualtat i en tots recolzen els altres, no? Tot com un rusc d'una vella, no? Totes les letres estan apoyant els altres, i és un poc la ideologia, no?, del mural.
Uh-huh. Quanta gent espereu que pugui passar o considereu que podia ser interessant que passara a Vila-real?
Pues no ho sabem, la veritat és que com és la primera vegada a Vila-real tampoc tenim una idea de la gent que s'arribarà. Jo, per lo que veig, i la gent me comenta pel carrer i em pega molta canya també en les xarxes socials, els mitjans també ens esteu ajudant a muntó, jo crec que tenia molt d'èxit i bueno, quanta més millor, és un missatge que ha d'arribar, i quanta més gent arribem, millor. A més, bueno, n'hi ha certes actes al voltant del mural. Tenim, esta vesprada de divendres, tenim tardeo, on la gent pot anar i prendre algo. I, a més, demà tenim a les 5 contacontes i a les 6 tardeo en un DJ d'Arden, que també que fa música així, tipus indie i tal, per a que la gent pugui estar. I el diumenge també tenim contacontes. A més, tota la recaudació que se fa del tardeo i això se donarà a una ONG per ajudar contra la violència de gènere. I bé, i bueno, a més estarem recolzats també per el grup de dones de Vila-real, que també s'ha involucrat moltíssim en el projecte. També estarà el projecte Juntes de la Creu Roja de Vila-real, que també està molt interessant. Ens van estar contant que és pioner també en Vila-real, Castelló i Lluçó, crec que ens van explicar. I després l'associació Andrea Carballo també de Vila-real, que estaran les tres allí donant informació i donant un poc de suport i participant en el mural, i qui vulgui vindre, pues benvingut serà.
No estem parlant de que acudisca, no sé si hem dit el lloc al que han d'acudir, perquè hem donat horaris, dates, però jo crec que ells que encara no han dit.
Sí, bueno, és en l'antiga escola taller, que ara és la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en l'Avinguda Europa 34, en front de Caldimoni.
Sí, que la gent que acudisca, i suposant que serà també, òbviament després poden estar la estona que siga, no?, però el moment en principi no ha de ser molt.
Sí, no, en principi és, ja et dic, la part, si ho diu, no, jo només vull anar i estampar la mà, pues, són 5 minuts, no? Després, pues, claro, el fer el tardeo, això és un poc perquè n'hi ha un poc d'ambient i la gent, pues, si n'hi ha anuncis i se tenen que esperar un poquet, pues, que puguen, en certa manera, també col·laborar i estar allí disfrutant, que és un acte solidari, un acte social, però que pot ser alegre, no?, i de gaudir, no?, pese a tindre l'acció social, no?, important que té darrere.
Uh-huh. I diguem, aquesta participació seran les xicotetes pedres que fan la paret, que seria el mural final, tot i que, clar, depèn de la quantitat de gent que participe, la ubicació, i també ens has comentat que vos intenteu adaptar en el disseny al lloc en el qual
ho instal·leu.
Sí, la idea del projecte és això, no? És la comunitat, en cada puesto és una comunitat, així seria Vila-real, no? Contra la violència de gènere, no? Entonces, intentem que la composició final del mural tinga a veure en la localitat. A més, per exemple, en Vila-real l'anem a fer en el Fort de Niña en els Mogles, que es diu Carmen, que és un Fort de Niña que n'hi ha allí, que va construir el mestre Manzacaso Kusakabe, que és un fort que és el mateix que està en Harvard, però millorat. O sigui, és un fort de Niña molt, molt xulo, i ho anem a coure en Niña de Taronger, no? Perquè pensaven que era algo molt vinculat a la zona, i en aquest tipus de forts la Niña, la cendra de la Niña, deixa molta empremta en les peces, entonces ho vincularem d'aquesta manera a la zona i després en la composició final a Vila-real.
Sí que també suposem que serà important, no?, el fet de que siga col·laboratiu, per el fet de poder recolzar a la violència, però també de que la gent senca que és propi, no?, també aquest projecte, com que imaginen, igual se busquen la mà, no?, a veure quina és la seua, i diguen, mira, jo també he participat, no?, jo he sigut mig artista.
Claro, sí, jo crec que la part, no?, més important de l'èxit, per lo que a mi també me transmet la gent, i en altres jocs és molt interessant, inclús la abuela que va en el net i marquen els dos la mà, i l'abuela me diu, ostres, és que després el meu net li dirà als seus nets que això ho van fer entre els dos, i bueno, això perdurarà, no? I quan ell siga avi, no?, li contarà als seus nets, però això ho vaig fer amb la meva abuela, i bueno, jo crec que és una forma d'interioritzar i que la gent faci seu, no?, i siga conscient d'una manera activa, no? És un poc la idea.
I sí que per ara, no?, aquesta primera experiència va anar bé, ens estàs dient, no?, els comentaris, i també ara aquesta la segona, i continuareu, no?, ens deies que ja teniu altres dates.
Sí, la setmana vinent anem a Caudete, a Albacete, i bueno, el comencem allí. També és important comentar que de tot el projecte, de tot el que és el projecte, se farà un mediometratge, no? Se farà un documental que explicarà un poc el projecte, i pretenem que siga un material didàctic per als centres educatius que després per a que treballin també la violència de gènere, no? La idea és que el projecte perdure, no? O sigui, que tinga molta durabilitat. I bé, és un poquet la línia que treballem.
I sí que un projecte a mig, llarg plaç, no? Òbviament que perdure, això ja és un llarg, llarguíssim plaç, però també el treball, no?, que esteu fent, a més, no?, que pugui arribar als centres educatius, així que és un projecte que espereu que pugui estar en marxa prou de temps.
Sí, la idea és, bueno, el projecte en principi rodarà per diferents llocs d'Espanya, de fet ja tenim contactes en diferents llocs, i la idea és això. Jo penso que és molt interessant, a part de tot el que hem dit d'interioritzar, és quan tu arribes a Salamanca i arribes i veus el mural i dius, ostres, este mural és com el que jo ha fet, no?, en tal, i digues, i Salamanca, no sé, per dir una ciutat, també se sent identificar, no?, contra la violència de gènere, i vol una societat més igualitària, no?, que crec que és molt important, no?
Doncs jo crec que hem donat claus més que necessàries, però per a fer un resum i que convides a la gent, Àngel, a recordar dates, el lloc i doncs això, un missatge, no?, per a encoratjar a la gent a que es mobilitzi aquest cap de setmana.
Pues sí, jo crec que això, que bueno, dir que és molt, que pense que és algo molt important, que és molt, molt bonic, i que a més se va fer d'una forma molt lúdica, que vinguin i participen, que estarem ahí a l'escola Teller, en l'avinguda Europa 34, divendres de vesprà, dissabte de matí de vesprà i diumenge de matí de vesprà, i que vinguin i participen i fan realment una tasca social molt important, i també passen-se-ho bé, no? O sigui, que jo crec que reunís tots els ítems per a poder passar una bona estona.
Doncs esperem que tingueu problemes per a topetar una paret lo suficientment gran per a ficar tot els hexàgons, i que doncs vagi molt bé la resta del projecte de la comunitat.
Vale, d'acord, pues sí, moltes gràcies, i això esperem, que, bueno, jo crec que sí, que la societat de Vila-real és una societat molt, en aquests aspectes i en molts altres, és molt social i molt reivindicativa i molt madura, no?, com pa fer aquest tipus d'actes.
Doncs ara sí, Àngel, moltíssimes gràcies com sempre, i parlem de ben segur pront de més projectes.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres, i bueno, per donar-nos difusió i per col·laborar, no?, en la mida del possible, i també esteu convidats a vindre per allí quan vulgueu.
agricultor contra el repilo incluso con hoja mojada,
Silit Flow,
el fungicida de Arista.
Silit Flow,
preventivo, curativo y erradicante del repilo.
Silit Flow,
sin caída de la hoja afectada después del tratamiento.
Silit Flow,
distribuido por Agromaestra, teléfono 964-32-2041.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar comuniones, bodas, bautizos y también cumpleaños infantiles. En Victoria Eventos Almazora ya puedes reservar para San Valentín el 16 de febrero, con orquesta, baile y un auténtico buffet. En Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964 10 98 58 y www.victoriaeventosalmazora.com.
You're the magician's assistant in their dreams.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar respecte a la conferència Alimentació Saludable i Productes Ecològics que impartirà aquesta vespada a la localitat Maria Dolores Raigón, és doctora en Enginyeria Agrònoma per la Universitat Politècnica de València, catedràtica també en Química Agrícola, entre altres, professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrònoma i del Medi Natural i també vicepresidenta primera de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica en l'actualitat. Així que amb aquest currículum arriba avui Maria Dolores Raigón a la localitat també dins del 7è curs d'Agricultura Ecològica que organitza Temps de Sembra, una xerrada oberta a la ciutadania. I anem a conèixer alguna pinzellada que altra respecte del contingut amb la seva ponent, Maria Dolores. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
No, un placer poder hablar porque sabemos y suponemos, ¿no?, que sus obligaciones profesionales son importantes, pero también pues es importante, ¿no?, participar en este tipo de conferencias para dar a conocer información y suponemos también despejar algún que otro mito.
Claro que sí, para mí es un placer estar con vosotros.
Bueno, sobre la agricultura ecológica, nos gustaría que nos comentara, ¿no?, en un primer lugar qué se entiende, ¿no?, y qué ha de tener un producto para que pueda ser especificado, ¿no?, o definido como totalmente ecológico.
Bueno, pues lo que se entiende es lo que dice la normativa. Existe una normativa de producción ecológica que se gesta en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y del cual somos copartícipe todos los países miembros, y ahí se acuerda cuáles son los términos que debe de cumplir una explotación ganadera, una explotación vegetal y una industria de transformación de alimentos para que el resultado final, es decir, el alimento, sea considerado ecológico. Entre las pautas que indica la normativa, pues se indica que no pueden tener sustancias químicas de síntesis, no pueden provenir de semillas o organismos genéticamente modificados y hay una serie de cumplimientos a la hora de respetar el medio ambiente y respetar también el cuidado por la producción de alimentos.
Así que hecha esta primera aclaración, también teniendo en cuenta el título de la ponencia que usted va a realizar esta tarde, ¿está estrechamente relacionada una mejor alimentación o una alimentación saludable con un consumo de productos ecológicos? Se lo comento también porque hace unas semanas, ¿no?, por motivos personales, asistí a la conferencia de un ponente, un nutricionista, bueno, bastante mediático, que comentó que desde el punto de vista ético y medioambiental él no iba a entrar porque no conocía, pero que para la salud la agricultura, ¿no?, los productos ecológicos a priori no tienen ninguna ventaja respecto a otros desde el punto de vista nutricional. No sabemos si usted, todo, aunque no sea específicamente su campo, nos puede aclarar, ¿no?, un poco esta situación.
Bueno, aunque yo soy agrónoma de profesión, estoy en el área de la edafología y la química agrícola, y mis investigaciones se centran en el estudio en campo de producciones ecológicas y convencionales, y en laboratorio de la comparación nutricional que aportan estos productos obtenidos de diferentes estudios de investigación. Y en nuestros estudios hemos encontrado mayor contenido nutricional y sus efectos para la salud. Ahí sí que hay que, siempre me atengo a lo que leo, a los artículos de alto impacto que van saliendo, y en ese sentido, pues mira, hay un estudio danés que se realizó con un número muy alto de niños que eran alimentados con alimentos ecológicos y con alimentos convencionales, y en la conclusión del estudio se aporta que los niños alimentados con alimentos ecológicos excretan 9 veces menos plaguicidas que los niños que comen una dieta convencional. Y eso llevado al campo de la salud, a finales de diciembre del 2018 salió un artículo altamente completo realizado por un grupo multidisciplinar en Francia, donde habían trabajado con aproximadamente 70.000 pacientes. Algunos de estos pacientes padecían cáncer, otros eran personas sanas, y se dividían los grupos también en alimentación ecológica y alimentación convencional. Y la conclusión del estudio es que la dieta ecológica puede reducir un 25% el riesgo de padecer cáncer, aludiendo también que son alimentos limpios, no llevan carga química, no llevan antibióticos en los alimentos de origen ganadero, y que nutricionalmente presentan mayor composición, sobre todo en sustancias de carácter antioxidante que influyen tanto en este tipo de enfermedades.
Así que a priori, ateniéndose a los datos, ¿no?, y a las investigaciones, sí que habría beneficios, ¿no?, para la alimentación, para nuestra salud.
Claro, evidencias científicas tenemos. Otra cuestión es lo que nos fiemos de esas evidencias o un poco lo tendencioso que seamos como personas hacia ver esas evidencias. Pero evidencias científicas existen, y cada vez más, puesto que si es cierto que hace 20 años era tremendamente difícil encontrar un artículo científico que indicara estas diferencias, en el momento actual hay grupos de investigación que vinculan sus esfuerzos a trabajar en estas líneas y nos están aportando esos resultados.
También continuamos avanzando. Se habla, ¿no?, y por ejemplo aquí hemos tenido en alguna ocasión a la gente de Temps de Sembra, ¿no?, los organizadores de este curso. Ajá. Y hablan especialmente de los beneficios que también puede tener para el medio ambiente, para los suelos, apostar por la agricultura ecológica, por ser mucho más respetuosos, ¿no?, con su entorno. Suponemos que justamente esta es una de las bondades también que tiene este tipo de producción agrícola.
Claro, siempre que hablamos de agricultura ecológica hablamos de cuestiones de salud, pero no olvidemos que el medio ambiente también repercute muchísimo en la salud, tanto en la salud personal como en la salud del planeta, que al fin y al cabo luego nos pasa factura con la salud personal. En este sentido, las técnicas de agricultura ecológica son técnicas respetuosas con el medio ambiente porque no emplean estas sustancias químicas. Los suelos son suelos mucho más vivos, presentan mayor fertilización biológica, y eso repercute luego en el incremento de la biodiversidad del suelo, en mayor viveza y vigorosidad de las plantas, y evidentemente en un sistema productivo que no o que por lo menos minimiza los impactos en el efecto de gases de efecto invernadero. Estamos hablando que todas estas cuestiones repercuten tremendamente en el cambio climático como uno de los ejes más mediáticos que tenemos en el momento actual. Y también tenemos muchas evidencias científicas que indican cómo la agricultura ecológica puede adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
En este caso, respecto a la situación de las parcelas, ¿no?, y de los productos que se gastan para tratarlas, una persona puede decir, vale, pues, puede haber una parcela cultivada de forma ecológica al lado de una convencional y que por el efecto de la polinización, el viento, parte, ¿no?, de estos restos acudan al producto ecológico. ¿Qué pasa, ¿no?, en este caso?
Claro.
¿Las garantías existen o no existen?
Claro, el problema de la contaminación por deriva es una de las de los grandes problemas que sufren los productores ecológicos. Fijaos cómo un agricultor ecológico tiene que pagar para demostrar que está haciendo las cosas bien. Entonces, en ese acto de pagar tenemos los comités de agricultura ecológica, que son los que velan por el modelo productivo y velan también por el consumidor, de tal manera que regularmente se realizan unos análisis para ver cómo los agricultores, los ganaderos ecológicos cumplen con este reglamento. En el caso de que se hubiese producido una contaminación por deriva o algo que se detecte que incumple la normativa y la limpieza que debe de tener un alimento ecológico, esa producción sale totalmente del mercado ecológico. Es decir, que podemos tener garantías que lo que se certifica bajo un modelo de agricultura ecológica cumple con lo que manda el reglamento. Pero es cierto que los agricultores, uno de los padecimientos que más tienen son las contaminaciones cruzadas.
Claro, y ante este panorama que nos indica, si el producto debe retirarse, ¿no?, si ya puede ser muy costoso el tratamiento de la tierra para adaptarla, ¿no?, a las condiciones ecológicas, la producción seguramente también resulta un poco más cara, si incluso ya se retira, ¿no?, y no puede comercializar, ¿alienta a que haya un cambio de la agricultura convencional a la ecológica o que la gente nueva, ¿no?, las nuevas generaciones puedan apostar por la producción ecológica?
Bueno, afortunadamente los casos de contaminación cruzada no son tantos. Es verdad que siempre es un riesgo, pero el suelo se presenta como un recurso que amortigua mucho los efectos. Si bien es verdad que cuando existe una contaminación, el tiempo medio que se estima para la limpieza de ese suelo viene a ser entre 2 y 3 años. Pero en el momento actual estamos asistiendo a un incremento tanto en el sistema productivo como en el consumo. Es decir, cuando un agricultor, y sobre todo un agricultor joven, tiene la iniciativa de realizar ese cambio hacia o incluir su trayectoria a la producción agrícola, lo que se plantea muchas veces es si hacerlo bajo el modelo convencional, estar sometido a la compra de todos estos insumos que requiere la agricultura convencional, o hacerlo mediante unas prácticas más respetuosas con el medio ambiente, más respetuosas con su salud. No olvidemos nunca la salud de los productores como uno de los factores importantes también en todo este entorno, y también de la salud de los consumidores. Y entonces se está produciendo ese efecto de que se están incrementando las transformaciones a agricultura ecológica y el número de explotaciones que hay. Bien es cierto que eso está acompañado de un incremento en el consumo. Los consumidores, de alguna manera, estamos percatándonos de algunos de los efectos de los alimentos, cómo pueden repercutir en nuestra salud, cómo pueden repercutir también en las cuestiones organolécticas, alimentos que saben a lo que tienen que saber, ¿no?, que el tomate sepa tomate, que el pepino sepa pepino, y todas estas cosas se valoran y se está incrementando el consumo. Al incrementarse el consumo, pues la demanda se incrementa, y eso hace también que muchos productores estén realizando ese cambio. Es un cambio que en algunos casos se produce, como bien decías, por ese factor del premium sobre el precio que tiene la venta de un alimento ecológico, y en otros casos porque realmente se trata de productores muy concienciados que quieren pues por lo menos tener unas condiciones más dignas desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista productivo. Y si son ganaderos, ya contemplan muy mucho el tema del bienestar animal y otras cuestiones derivadas de la praxis sanitaria y de la alimentación del ganado.
Ha comentado que aumenta la producción, aumenta la demanda, pero no sabemos si continúan encontrándose con argumentos como el precio, la falta de espacio, ¿no? En quizá los supermercados o las tiendas habituales de este tipo de productos para que no se haga un consumo todavía mayor.
Bueno, el precio siempre ha sido el caballo de batalla que han tenido los alimentos ecológicos, pero es que sobre el tema precio podríamos prácticamente escribir un libro, un capítulo de libro, porque efectivamente influye la oferta y la demanda, cómo se establece ese equilibrio. Influyen también, como indicaba antes, que los agricultores y los productores ecológicos tienen que estar dados de alta en un sistema de certificación que les cuesta dinero. La frase que siempre se dice, el que contamina paga, pues en este caso no se cumple. El que no contamina tiene que pagar para que se le compruebe y se le verifique que está haciendo bien las cosas. Y otra cuestión con el precio es que en el momento actual el consumidor realmente va buscando alimentos baratos sin pensar en las repercusiones que eso pueda tener. Si pensamos, por ejemplo, 60 años atrás, la alimentación era el coste más importante que había en una economía doméstica. En el momento actual, los alimentos han pasado a una décima posición, teniendo por encima de esos, pues el gasto que dedicamos en cuestiones de móviles, de aplicaciones informáticas, pues todo eso ha pasado. Incluso la ropa, pues hay quien prefiere comprarse una ropa de marca y no gastar en alimentación. Y eso es una realidad. Las encuestas que se realizan sobre consumo, pues están evidenciando que la alimentación ha pasado a un plano muy, muy, muy inferior con respecto a lo que significaba en años anteriores, donde la alimentación era prioritaria. Y luego también hay otra cuestión a considerar en el tema precio, sí. Y es que para nada se tienen en cuenta las externalidades que se juega con el caso de la alimentación. Hay un estudio de la FAO que dice que los alimentos ecológicos no son caros, son caros los convencionales. ¿Por qué? Porque por cada euro que gastamos en un alimento convencional hay que invertir otro euro para subsanar problemas de salud, más otro euro para subsanar los problemas medioambientales. La cuestión es que esos dos últimos euros salen de los bolsillos colectivos, mientras que el consumidor solamente percibimos el primer euro, que es el del gasto directo sobre la alimentación.
Así que claro, si no nos pica el bolsillo directamente, pues ya se apañará el que va detrás, ¿no? O el que está por encima de nosotros.
Claro, eso es así. La cuestión está en las repercusiones que pueda tener, sobre todo para la salud. ¿Cuánto gastamos en las enfermedades del siglo XXI? Enfermedades que hay evidencias totales que están muy relacionadas con nuestro modelo de alimentación. Enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades de diabetes tipo 2, el propio cáncer. Pues ahí hay unas evidencias muy altas y no nos percatamos más que cuando nos toca directamente, y entonces decimos, ay, claro, es que sí, pues uh-huh. hay que prevenir primero.
Uh-huh. Claro, no ser tan cortoplacista, ¿no?, en nuestras miras.
Claro.
Y tener claro en cuenta a largo futuro lo que podemos repercutirnos a nosotros mismos y la herencia que vamos a dejar.
Ah, efectivamente, es importantísimo que nos hagamos esa reflexión, ¿no? ¿Cuál es el planeta que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Cuál es la alimentación que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Y en ese sentido, pues tener unas miras mucho más amplias y plantearnos realmente cuáles son esas condiciones que queremos dejar para las generaciones futuras.
Nos había comentado antes María Dolores que está aumentando la producción ecológica, pero en este ámbito, ¿no?, en este panorama, ¿qué papel juega la Comunidad Valenciana? Porque bueno, nos comentaba el otro día Pepe Barrachina que, por ejemplo, Murcia pues está adelantando, ¿no? Por ejemplo, aunque aquí en la comunidad pues se podrían dar las condiciones para ser un gran productor.
Sí, la verdad es que las condiciones climáticas que cuenta la Comunidad Valenciana son excepcionales para un número altísimo de producción ecológica, no solamente vegetal, sino animal, porque tengamos en cuenta cómo tenemos una distribución vertical y también horizontal hacia el interior, y por lo tanto eso nos genera unas condiciones, sobre todo para la ganadería, interesantísimas. El tema, bueno, y sin duda para la transformación de alimentos, para la industria transformadora que puede tener ese valor añadido con esa transformación. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en estos dos últimos años, hemos tenido un incremento importante. A la producción ecológica en cuanto a número de superficies se ha incrementado un 20% en la Comunidad Valenciana, un 20 en este último año y un 20 anterior en el anterior. Pero partíamos de cifras donde, por ejemplo, Murcia pues nos llevaba un poco de delantera, pero yo quiero ser esperanzadora y quiero pensar que la Comunidad Valenciana va a seguir creciendo, sin duda, va a seguir en esas líneas de posicionamiento de una buena agricultura, de unas buenas praxis y con las repercusiones que eso tiene para el medio ambiente.
Y sí que ya por último, María Dolores, porque no le queremos robar mucho más tiempo ni destripar parte, ¿no?, del contenido que quizá imparte esta tarde, ¿por dónde considera que pasa el presente más cercano, ¿no?, o el futuro también más cercano de la agricultura o la producción ecológica, tanto desde el consumidor como desde la parte de la producción?
Bueno, pues yo como decía antes, lo veo a largo, no lo veo tan a corto, sino que lo veo a largo. Y quizás vea esos dos posicionamientos, ¿no? Una agricultura muy, 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 muy intensivista que va a seguir trabajando con los precios, con una situación en la cual pues siga agobiando a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, y unos alimentos que estarán en el lineal, pero que de alguna manera cumplirán con determinadas funciones, pero no que presenten vitalidad o que lleguen a un escenario mucho más completo como alimento. Y luego veo también esa doble situación donde vamos a seguir creciendo con la producción ecológica, va a seguir creciendo, pero como el crecimiento no llega a ritmos excepcionales, el crecimiento está en un 1, algo por cien anual, pero veo que sigue creciendo y que ahí es donde se va a situar cada vez más un consumidor muy consciente con las cuestiones medioambientales, un consumidor muy bien formado en el tema de la alimentación y un consumidor que prioriza las cuestiones de la alimentación frente a otras cuestiones pues que pueden pasar a otros planos de secundarios.
Y ahora sí que ya, de verdad, por último, un mensaje para los agnósticos, para que puedan valorar, ¿no?, decantarse por la producción ecológica.
Información y formación. Información porque la tenemos y de calidad, y formación porque realmente cuando vemos cómo están las técnicas, cómo está el panorama, el histórico sobre la producción ecológica, realmente se establecen ahí datos, por lo menos para tener en cuenta. Información y formación.
Así que bueno, pues asistir a la charla que usted ofrecerá esta tarde y ser alumno del curso, así tendrán información y formación, ¿no? Así lo tienen todo completo.
Pues así hemos concluido.
Pero bueno, recordar que la cita será esta tarde a partir de las 7 en la Fundación Caixa Rural. María Dolores, muchas gracias por atendernos y esperemos que pues pueda ayudar a mucha gente también a conocer aún más este mundo de la producción ecológica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por atender este tipo de noticias. I love you, you're singing that song and I could open my throat. Okay.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Heath. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo, disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Celebra el centenari de Caixa Rural i la Cooperativa amb nosaltres. 3 de febrer a les 10 i mitja a l'Església Arciprestal, Missa del Llaurador. A les 12 a la plaça Major, homenatge a la ciutat de Villarreal. I tot seguit, Mascleta de Terrestre. A partir de les 12 i mitja a la sala d'actes, concert de la Unió Musical La Lira. I a les 2 a la plaça de la Vila, Paella Monumental Popular. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964 53 86 63 o 633 60 34 49.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana ens apropem a aquesta proposta de la cita urbana musical i solidària. Ens setem avui més, així que s'enceta també programació amb una nova entitat. Ara la presentem en primer lloc des de Bavé. David Simó, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs abans de parlar del que ve, del que tenim avui, ens agradaria fer doncs, un xicotet balanç de com ha anat el primer mes d'aquest any.
Pues tenim un balanç bastant positiu. La veritat que va ser gener, va ser la cuesta d'enero, no? Que és sol dir, i per el fred, la veritat que sempre en tots els concerts ha hagut gent, i tal, que m'ha sorprès, m'ha sorprès.
Uh-huh. Així que la gent satisfeta i suposem l'entitat, crec que era l'Acció contra la Fam també satisfeta, no? D'haver pogut estar així i explicar el seu projecte.
Sí, la veritat és que sí, han estat contents d'estar nosaltres. A més, jo he repetit diverses voltes que vam fer una exposició en antic i moltíssima gent ha passat a veure-la. Uh-huh. I ara pues, de tindre el seu rinconet que han tingut en els espais dels concerts, en els socials, o sigui que molt contents en ells també per, no sé, per la seva tasca. Uh-huh. I contents també pels concerts que han vingut.
Uh-huh. I aquest mes, havies comentat l'Antic, avui l'actuació torna allí, no? Aquest carrer Pere Gil en l'Antic i la Taverna.
Ai, sí, és com ens estem el mes allí en Eclèptics, és una banda de la Vall d'Uixó que fan, bueno, és un gènere avui que, bueno, són rotllo jazz, country, soul, pop rock, fan estils de cine molt diferents, són molt músics que porten, venen una banda de cinc. Uh-huh. I una xica que canta, que és la que fica la veu del grup, i la veritat que és molt interessant veure, és la primera vegada que venen per així. Uh-huh. El grup és de, realment no té molt de temps de formació, però bueno, tots estan molt rodats ja, tota la gent.
Llegim, no?, en el perfil tu també com a músic, a veure si ens ho expliques, en el perfil que tenim a Facebook fica que és un repertori eclèctic. Tu has comentat algun dels gèneres musicals que poden entrar, però aixina com a eclèctic, què es pot definir, no? La música eclèctica.
Ai, a veure, pues no sé.
Com a músic, encara no, si no n'hi ha xuleta, ho expliques tu que per algo et dediques a la música.
M'has pillat, no sabria què dir.
Uh-huh. Així que el millor és que s'escolte, no?
Sí, el millor és aixina. És que a vegades en la música solen utilitzar paraules molt rares, com això és molt eteri o molt no sé què, i a vegades dius, vale, sí, però què és això?
Com sona, no? Això en música com sona, doncs la millor proposta és que ho escolten, no?
Sí, el millor és anar, escoltar i cadascú que valore i diga...
Com és?
Diga lo que és, claro.
Uh-huh. Doncs aquesta és la proposta. A les 7:30 crec que aquest mes són totes les propostes divendres, també una un dissabte, totes a la mateixa hora.
Exactament, totes a 7:30, ¿vale? I d'ací dues setmanes també farem dissabte, uh-huh, perquè bueno, ara s'han sumat al carro més locals col·laboradors, o sigui, ara pa febrer, i després pa març encara s'han sumat més. O sigui, uh-huh, que encara se'n falli, se'n va del neit tot, encara la gent vol fer festa.
Uh-huh. Bueno, així que suposem que agraïs, no?, de que la gent responga.
Home, sí, per supost, és una iniciativa que a tot molt li agrada, a la gent li agrada la música, li agrada estar per ahí fent-se una cerveseta i damunt, si damunt li fiquem una part solidària allà, doncs pues mira, matant-nos fora d'un tir.
Uh-huh. Quina és la part solidària d'aquest mes? Tot i que crec que són repetidors si veus coneguts aquesta cita.
Sí, però hem aprofitat que el dia 15 és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. Pues ha vingut Pintando el Camino en Rosa, ¿vale?, que és d'Espanyol, bueno, de que la representa Amparo, una xica que és molt maja, treballa moltíssim pels xiquets i pels xiquets i voldríem que estem estigant nosaltres, aprofitant ja que el dia 15 és el dia tan important.
Uh-huh. I sí que estarà, no?, en tota aquesta programació, ells també que de vegades fan activitats a part de presentar la tasca que fan, així que suposant que aquest mes n'hi haurà també molt de moviment.
Sí, clar, molt de moviment, a part de, com ja he comentat, que fa moltíssima activitat, ells també estaran allí i la gent té bastant acollida, aquesta ONG. També és una ONG molt important, crec que fa falta, perquè ajuden a xiquets que realment el que és, qui tindrien que ajudar-los no se pot, perquè a bastir a tot el món a vegades és impossible, i es fan una tasca molt important, com per exemple reunir-se'n diners per a qui tinguin campaments en estiu, quan ve Nadal també per exemple fan activitats en el l'hospital i no paren, perquè els xiquets puguin tenir una vida normal com tot el món. Uh-huh. Em pareix una tasca molt important.
Uh-huh. Que tornen a estar. I en quant als grups, aquests mes, més o menys, que teniu, crec que alguna d'aquestes que ens van quedar pendents, no? A veure si la setmana vinent ja teniu recuperat a tots dos músics, però durant aquest mes què podrem escoltar?
Pues mira, com has comentat, tenim a Gran Músico i Millor Persona, que mes passat es va ficar malet el cantant, però bueno, uh-huh. La setmana que ve repetís amb nosaltres, o sea, que tenim moltíssimes ganes. A més, va ser un concert que, com Àngel Berinchón esquies avui en dia, uh-huh. pues moltíssima gent, ai, quina pena, qui tal, i tots preguntant a veure com se torna a fer. O sea, que la setmana que ve el tindrem en Gades. Uh-huh. Bueno, i dir també que demà també tenim concert de directe a escena. Uh-huh. Demà tindrem a Los Pájaros del Folk, en l'antic, que fan versions acústiques de rock i pop. O sea, que a part d'avui, demà també tindrem en el circuit de directe a escena altre concert.
Uh-huh. Hora? En aquest concert?
A les 7:30.
7:30 també, no?
Sí.
I no sé si esteu també en lo del mural este que fan de la comunitat, també esteu vosaltres?
Sí, estem col·laborant també. Bueno, ens van demanar realment que portem algun grupet, però com també a vegades som DJs, doncs també anem demà a fer un espectacle de DJs, muntarem allí i estarem de 6 a 8 allí.
És que ens ho ha xivat Àngel, aleshores, per això ho dèiem, perquè ja tenim la informació.
Sí, pues lo que, tot el que sigui col·laborar, sempre estem allí.
Uh-huh. I sí que recordem, David, aquesta doble cita, avui la cita urbana, la clàssica, de demà sota sostre, ja pot fer vent, tronar, diluviar, que estarà el directe a escena. Recordem amb dues cites.
Molt bé, doncs avui divendres a 7:30 en el carrer Perexil, entre l'Antic i la Taverna, tindrem a Eclèptics, un grup de la Vall, que ens farà versions acústiques i eclèptiques i eclèptiques de pop rock. Uh-huh. I demà tindrem en l'Antic, també en carrer Perexil, tindrem a Los Pájaros del Folk, que també faran unes versions molt interessants de pop rock.
Uh-huh. Doncs esperem que la gent gaudisca, que en aquest cas també col·laboren en Pintando el Camino, i suposem que aquest concurs que porteu de xarxa i això encara estarà en marxa.
Sí, encara està en marxa, aquests dos mesos, pues, totes les fotos i vídeos que se facin, etiquetar el hashtag Sito Urbana Musical Solidària a final de mes i entrar en sorteig d'un tour cervecero. Uh-huh. O sigui que avui realment ja sortejarem lo de gener.
Uh-huh. Doncs la gent que participe que puga també gaudir d'aquesta altra part. David, com cada setmana, moltes gràcies i fins la vinent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minutet passa de les dues de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem dilluns. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.
Las 103.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don José Babiloni Santamaría. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde en la iglesia Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Domicilio del finado calle Cardenal Tarancón, número 7, quinto. Descanse en paz.
Estás a la 92.